COPE Catalunya i Andorra.
Què tal? Bona tarda. És un quart de quatre. Benvinguts a aquest temps d'esport a la sintonia de COPE Catalunya i Andorra en una setmana aquesta que arranca farcida de grans cites. Ja ho veureu. Manuel Oliveros, com va? Bona tarda.
Hola, hola, Albert. Què tal?
José Luis Gil, com va? Bona tarda.
Una mica més bé. Bona tarda.
Per la victòria ahir del Madrid de bàsquet, bona. Això ho diu vostè, no?
Això ho diu vostè, efectivament.
Molt bé, prepara't, Gil, vés escalfant, ja ho vens fent des de fa uns minutets, perquè us presentem la jornada en titulars. Oh,
top 6. Gairebé deixa de ser notícia, però Barça i Pozo Murcia es tornen a veure les cares a la final de la Lliga de Futbol Sala. Segona i definitiva victòria blaugrana contra Caja Segovia i dimecres a 3:15, primer partit de la sèrie, el millor de 5 amb un format peculiar, 1-2-2. Top 5. El Barça de bàsquet cau al primer partit de la final de la Lliga Endesa contra el Madrid enmig de la queixa i la polèmica. Els blaugranes parlen de permissivitat arbitral. Segon capítol, també a Madrid, també dimarts a les 9 de la nit. Top 4. El Girona es prepara per la primera eliminatòria de promoció a primera contra l'Alcorcón. Dimecres a les 8, partit d'anada, en aquest cas al Corcón. Es busca rebentar Montilivi a la tornada. Dissabte a 3:00, operació remuntada per l'Hospi contra el Caudal. Dissabte a les 7, Olot Mairena. Jaén i Lleida han d'entrencar l'empat a 1 del partit d'anada el diumenge a les 7 de la tarda. Top 3. Aquesta tarda Joan Collet i Màgic Díaz es veuen per abordar el tema Verdú. Serà abans que el president blanquiblau marxi a Brasil a buscar finançament. El club periquito ha presentat aquest migdia la campanya d'abonaments per la propera temporada. Objectiu, tornar a superar els 30.000 abonats. Top 2. Junta directiva del Barça aquesta tarda a Sitges a les 4 amb temes importants sobre la taula. Es parlarà i molt de números. A més, l'informe de l'àrea econòmica, l'informe de l'àrea esportiva i també el de l'àrea de patrimoni. Demà, detalls de la reunió en roda de premsa de Freixa, però atenció, perquè una horeta abans, a les 12, parlarà un altre personatge, Joan Laporta. Top número 1. Neymar torna a vestir els colors de la canarinha ja com a jugador del Barça. Brasil s'imposa a França per 3-0 amb una assistència del blaugrana en un partit que plega futuribles de la defensa blaugrana. Per cert, parlant de defenses, en el programa d'avui, detalls de la situació d'Erika Vidal. Entrevistes a Esports Cope. Parlem amb Claude Puel, entrenador del Nice francès. Amb ell parlarem de la situació, el sentir i el futur d'Erika Vidal. Un futur que, de moment, podria passar per Nice com a una de les opcions per continuar jugant a futbol. Sentirem el president del Girona, Joaquim Buades, amb els preparatius del doble partit contra l'Alcorcón, buscant la primera divisió. I també la última hora de l'Europeu Sots 21 a Israel amb el nostre enviat especial, Juan Pedro Manzano, i les impressions de Thiago Alcántara, protagonista al Tiempo de Juego de Cope. El debat a Sports Cope. Moments Bracafé de dilluns amb Poli Rincón i José María Vinguella. La pregunta a Sports Cope. Us demanem avui per l'aplec de centrals que es van donar cita al Brasil-França. David Luiz, Thiago Silva, Rami, Mathieu, qui us fa més patxoca? Crec que la majoria de la gent opina el que opinava al Twitter @david_r. Número 1, Thiago Silva. Número 2, Thiago Silva. Número 3, Thiago Silva.
Vaja, que us agrada Thiago Silva. Podeu continuar responent la pregunta a través de les xarxes socials i donar més opcions. N'hi ha moltes, fins que el Barça fitxi al central. Recordeu les xarxes socials, facebook.com/esportscopecatalunya, tot junt, i a Twitter, @esportscope. I també recordeu que divendres, com és habitual, obrim el consultori futbolístic del José Mari Vaquero, o sigui que des de ja estem recollint dubtes, preguntes, inquietuds a través de...
correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esportscope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esportscope.
Més coses. Comencem la setmana amb regal per vosaltres, que sou fidels i escolteu Esports Cope. Tenim 20 entrades pel primer partit de la gran final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia. El partit dimecres, 9:45 de la nit, 21:45. 20 entrades. Només heu de trucar si voleu anar al Palau Blaugrana. 93-270-3777, 93-270-3777 o 93-270-3778. Les 3 i gairebé 19 minutets. Està l'Helena Condis a la producció, recollint amb el Nil Baños les vostres trucades. L'Andreu Quesada a la sala de màquines us parla. Albert Díez, un minut i ens hi posem.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Berti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin desdes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Ay, sangría Don Simón, la fiesta es Don Simón.
anímate a bailar, la fiesta es Don Simón.
El número uno.
Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, hay sangría Don Simón.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Ha arribat Neymar al Barça. Estem a 10 de juny i sembla que a l'entorn blaugrana hi ha certa inquietud, sobretot per veure quines peces completaran l'equip de la temporada vinent. És cert, jo crec que tots coincidim, que l'eix de la defensa demana crits un reforç de garanties, però també és cert que hem de deixar temps a Zubi i als seus davant un estiu important, sobretot perquè treballin, però el que és més important, perquè encertin. La llista, per això, és llarga. Ara recollíem alguna de les vostres opinions, però recordeu, Thiago Silva, David Luiz, Mangala, Mathieu, Rami...
Esports Cope amb Albert Díez. Planeta Barça i el Mercato.
Planeta Barça i el Mercato.
Vinga, comencem parlant de l'univers Barça, comencem a Sitges, a la comarca del Garraf. Allà celebra avui una reunió itinerant la junta directiva del Barça i amb ells la Sònia Sanz. Sònia, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Sònia, què esperem d'aquesta junta?
Doncs la junta directiva reuneix avui a Sitges, com bé deies, en una trobada que es va haver d'ajornar, recordem-ho, dilluns passat, degut a l'acte de presentació de Neymar, i una representació de directius del club encapçalada pel president Sandro Rossell han participat en una recepció a l'Ajuntament de la Vila, 2:45 de la tarda. Rossell i l'alcalde Miquel Forns han fet uns parlaments i s'han intercanviat obsequis. Ara mateix la comitiva està acabant de dinar i a les 4 de la tarda començarà la reunió de la junta a la Casa Consistorial. Hi haurà 4 absències, la dels vicepresidents Javier Faus i Carles Vilarrubí i la dels directius Toni Arroyo i Didacli. Rossell, en el seu discurs, ha avançat que en la reunió d'aquesta tarda es prendran decisions importants pensant en el curs vinent.
Venir aquí a treballar una estona aquesta tarda, a veure com afrontem el nou curs, a veure quines coses doncs, hem de decidir. Les decidirem avui moltes de les que s'han de fer per intentar aconseguir doncs, que el Barça doncs, segueixi a l'elit del món en el futbol.
De l'àrea esportiva, el vicepresident Josep Maria Bartomeu, hem de dir que en aquesta reunió farà un informe de com queda la planificació de la configuració de la plantilla de cara a la pròxima temporada, altes i baixes, després d'haver-se concretat el fitxatge de Neymar. També procedirà avançar com quedarà el tancament econòmic, que es farà el pròxim 15 de juny. I també es posarà sobre la taula el projecte del nou Camp Nou, amb els estudis de viabilitat que s'han dut a terme. En qualsevol cas, de tot plegat, Albert informarà demà el portaveu de la Junta, Toni Freixa, en una roda de premsa convocada per la 1 de la tarda.
I el president Sandro Rossell l'escoltarem dijous a la tarda fent balanç de temporada. Des de Sitges, Sònia Sanz, gràcies, eh?
Adeu, molt bona tarda.
I abans, parlant d'escoltar, demà l'expresident del Barça, Joan Laporta, ha convocat roda de premsa a partir de les 12 del migdia. Hey, vinga, continuem el recorregut informatiu fins que siguin les 4 de la tarda. Recordeu, si t'incorpores ara, això és Esports Cope, a Cope Catalunya i Andorra. Més temes a l'univers Barça. A Vidal, que està mostrant el malestar per no haver continuat el Barça. Oli, què podem aportar? Quins informes tens?
Doncs a partir de les explicacions, o la manca d'explicacions més bé per part de Rossell, Zubizarreta o Tito Vilanova la setmana passada, el dijous i el divendres de la setmana anterior, és normal que dir que a Vidal surti en entrevistes criticant la decisió del Barça i censurant també que hi hagin sospites sobre el seu estat de salut. En tot cas, a l'entrevista del Mundo, per exemple, que va sortir, em sembla que ahir, el dissabte o ahir mateix diumenge, sí que diu que li han dit que el risc de recaure està al camp quan jugui. Per clarificar la situació, Sports Cope us pot explicar que el fet de desaconsellar la renovació del seu contracte és arran als informes que disposa el club des del punt de vista mèdic. No tècnic, sinó mèdic. Eric físicament es troba fort, no com un atleta sa de 20 o 25 anys, però fort i podria rendir en qualsevol professió o activitat que no tingui perill d'infecció. Per la seva malaltia, és molt perillós el risc d'infecció per les defenses o la manca de defenses que té ara mateix el malalt Eric Vidal. A qualsevol persona normal, una infecció és com tenir pessigolles al costat d'un trasplantat de fetge. Els metges del Barça asseguren que la gespa del Camp Nou de la Ciutat Esportiva està químicament tractada i, per tant, no hi hauria risc d'infecció amb el contacte amb una ferida, però si estàs jugant, per exemple, a un altre camp, no tens aquestes garanties. I el club vol evitar córrer aquest risc per recomanació mèdica, i no només pel cost humà, sinó també per la gravetat de la situació, també pel cost econòmic. Si s'infecta jugant a Ucraïna, per exemple, o a Rússia, o a camps que no estiguin tractats químicament, hauries de llogar després un avió de manera urgent, venir, ingressar, intervenir. Era molt perillós i costós al mateix temps. Aquest informe existeix, segons hem sabut Esportscope, el que passa és que segurament el club no ho va explicar per no perjudicar l'interès del jugador de jugar a un altre lloc.
Atenció, importantíssim, això que ens explica el Manolo Oliveros, aquí pot estar la clau de volta de tot en referència a la sortida d'Eric Vidal. Precisament anem fins a França, que a banda de centrar els èxits de l'esport espanyol, pot ser un bon mercat perquè el Barça es reforci, però també pot estar el futur d'Eric Vidal. Tenim comunicació a aquesta hora, a les 3 i gairebé 26 minuts, amb el tècnic del Niça. Claude Puel, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Què tal? ¿Cómo va por Niza?
Bien, porque hacemos una buena temporada. Cuatro al final es una buena cosa para el club.
Muy bien. Usted sabe que los caminos de Cataluña, también de Francia, por ejemplo, se entrelazan a través de la figura de Eric Vidal, que ha marcado y ha dejado huella en el Barça. Y una de las incógnitas es saber dónde va a jugar. No sé si, por ejemplo, usted nos la puede resolver. ¿Dónde va a jugar a Vidal?
No lo sé. Eric me parece un jugador que puede jugar dos años. Que antes es posible para él, tiene muchos clubes que pueden ser interesados para él. Es una buena cosa para él porque tiene 35 años, pero la posibilidad también de jugar en un buen club es importante para él porque quiere ir a todo el mundo, al Brasil. Es importante para él de demostrar, de ver que puede jugar en un buen club e ir a equipo del mundo.
Estos días está haciendo declaraciones, como sabe Eric Vidal. Está hablando de posibilidades de jugar en Francia, en su club también, en el Niza. ¿Ha hablado con usted, Eric Vidal, para esa posibilidad?
Sí, pero conozco a Eric cuando estaba un jugador joven, porque le toma a Monaco. Uh-huh. Soy entrenador y tenía 19. Y después le toma también a Lille, al club de Lille, y lo hace empezar en profesional a Monaco. Le conozco muy bien, sabe que es un buen hombre y también un buen jugador. Tiene, es verdad, 34 años, pero
33 todavía, sí. 33, pero bueno.
Sí, dos meses,
sí,
34,
sí.
Pero me parece tener la posibilidad de jugar dos años siguientes, no es un problema para él, pero ni es un pequeño club y tiene supuesto, ¿no? la posibilidad de jugar otros clubes que pueden jugar la Champions League. Pero vamos a ver.
Bueno, es una puerta que tiene abierta, según reconoce Niza y otros clubes, como usted bien dice, pero él le ha comentado, evidentemente, que está fuerte, que no está al 100%, que no es un chico de 25 años, pero le ha comentado que existe un informe médico según el cual podría haber un riesgo de infección en algún terreno de juego.
No, Eric no tiene problema para jugar. Si había un problema, no, riesgo de jugar al fútbol. Porque se sabía es más importante que el fútbol, la salud es más importante que el fútbol. Si Eric dice que puede jugar, es la verdad. Medical también da la posibilidad a Eric de jugar al fútbol para las temporadas siguientes.
Muy bien, pues Claude Puel, vamos a ver qué pasa con el futuro de Erika Vidal. ¿Le gustaría tenerlo en su equipo?
Sí, pero como le digo, es difícil para tomar Erika, porque es un buen jugador y tiene muchas posibilidades de jugar en un club, en clubes que lleguen a la Champions League. Es claro. Difícil, pero vamos a ver.
Molt bé, Niza, i gràcies, eh?
Els esports de la COPE ens ho passem bé amb els millors personatges.
Hay tres, ¿no? De 2-8. Y imagino que 1-2 ya pasarán. ¿Quién? Hay que hacer un porro.
Los tres.
Esports COPE. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda amb Joan Batllori.
COPE. Estàs informat.
Estem a l'equador del programa d'Esports Copé, 3 de la tarda, 31 minutets. Una més de Vidal, l'hem d'escoltar parlant del seu futur al programa Telefoot del canal francès TF1.
J'ai un entraîneur aussi comme Pep Guardiola.
Jo sé que Pep Guardiola ha preguntat sovint per mi, coneix la meva situació i estaria encantat de tenir-me al seu equip. Però hi ha un director esportiu i un president que tenen l'última paraula.
Hi ha un director esportiu, un president, ells han el seu mot a dir.
Us imagineu a Vidal, Guardiola, retrobant-se al Bayern? A Vidal ja és passat al Barça. El present i el futur sembla que passa per Neymar. Venim de veure'l jugar. Ha estat al Brasil 3, França 0. Ha estat titular amb la Canarinha, amb qui ha jugat 88 minuts. I quan juga Neymar, posem la lupa a sobre per saber com jugar pensant en el Barça, tot i que el futbol és diferent. Bé, com li ha anat a Neymar, Nil Baños?
Partint de massa brillant de Neymar. Amb el 10 a l'esquena, el crac brasiler es va moure per la banda esquerra de l'atac de la Canarinha, on va intentar en diverses ocasions driblar i marxar de la defensa francesa, però sense massa èxit. Tampoc van ajudar molt les situacions de partit en les que apareixia. Les pilotes que va rebre quedaven molt lluny de l'àrea on ell té més influència i les possibilitats de crear perill eren mínimes. Això sí, a Neymar se'l va veure amb un gran esperit de sacrifici i amb moltes ganes d'intentar-ho. Cal apuntar que el gol és un compte pendent que té Neymar amb la selecció, i és que no marca en Brasil des del passat 6 d'abril contra Bolívia, on va signar un doblet. Lluny de semblar preocupat per no veure porteria, amb la Canarinha es mostra feliç per poder ajudar a la selecció.
Estic feliç d'ajudar la selecció brasilera.
Estic feliç d'ajudar la selecció brasilera. No importa si ho faig marcant o donant assistències. L'important és ajudar, pensant en el grup. Ara no importa si faig gol o no. L'important és que estem creixent i que l'equip és competitiu.
I d'aquí per frent el que ho quero.
Sembla, doncs, que Neymar i el Brasil arriben tranquils i confiats en les seves possibilitats a la Copa Confederacions, on dissabte obren el taló de la competició contra Japó a les 4 de la tarda, hora brasilera, a les 9 de la nit, hora península.
Esports Copé. La imatge del dia.
La imatge del dia. Un max mix de Rafa Nadal i Thiago Silva. Són suposicions meves o s'assemblen Rafa Nadal i Thiago Silva? Thiago Silva amb el cabell més llarg o Rafa Nadal amb el cabell més curt podrien tenir una retirada. I els dos han conquistat París. Rafa Nadal, 8 vegades, i Thiago Silva en una temporada ha demostrat que és el millor central del món. Llàstima, no hagués vingut al Barça la temporada passada i ara sigui pràcticament impossible pel que s'hauria de pagar al PSG o per la fitxa del jugador. El Barça buscava un central i al final va venir Alex Song. una llàstima. Thiago Silva i Rafa Nadal, 1,83 m, 1,85 m, 28, 27 anys, els dos ídols a París, els dos esportistes a nivell mundial. Rafa Nadal del Madrid, Thiago Silva de moment del PSG. Aviam si acaba el Barça. Està molt, molt complicat.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
És la imatge del dia i ara parlem de més internacionals del Barça. Ara, els que estan disputant l'Europeu Sub-21. A Israel està el Juan Pedro Manzano, que és l'enviat especial de la cadena Cope a la competició. Hola, Juan Pedro, què tal?
Què tal? Buenas tardes, Ale.
¿Cómo estás? ¿Cómo va por allí?
Todo muy bien. Nada, hoy haciendo día de recuperación para los titulares que jugaron ayer y para todos los que participaron en el partido, y con una muy leve sesión de estiramientos y de relax para los que se quedaron en el banquillo.
En esa victoria por la mínima ante Alemania, que le sirve a España para ya estar clasificada para semifinales, ahora la duda es si va a pasar como primera o no de grupo.
Claro, tendrá que decidirlo el partido que jugaremos el próximo miércoles ante Holanda en el estadio Jamoshava de Petactiva. Dependiendo del resultado que se dé en este partido, pues tendremos uno u otro semifinalista que se enfrentará a nosotros, que podría ser o bien Noruega o bien Italia. Las cartas de los españoles, de los jugadores españoles, la verdad es que no se deciden mucho si Italia, Noruega, porque si bien es cierto que Noruega es a priori un equipo más fácil, pero también es bastante más rocoso, y otros, sin embargo, no quieren ver en pintura a Italia, así que ya veremos qué pasa a las 6 de la tarde el miércoles.
Muy bien, Juan Pedro, gracias a ti. Tenemos información puntual de todo lo que pasa en este Europeo Sub-21 y también de cómo les va a los internacionales del Barça. Recordad, Tello, Thiago, Montoya, Bartra y Muniesa, que hasta el 30 de junio es jugador del conjunto azulgrana. Te pregunto, ¿qué peso están teniendo los internacionales del Barça?
Mucho, la verdad, está teniendo mucho peso, tanto en la línea de la defensa, Montoya como Bartra, se están consolidando como, sobre todo, me estoy viendo yo muy bien a Bartra, me está gustando mucho Bartra, porque está consiguiendo sacar bien el balón, combinar bien con Illarramendi, mantener muy prieta la línea de atrás, no está cometiendo errores, está incluso dando buenos pases en largo, salvo errores muy puntuales. A mí, ya te digo, me está gustando mucho la línea de atrás, Bartra, que haciendo una labor seguramente mucho más silenciosa, pero que desde luego está ayudando mucho a España. Y bueno, Thiago ya sabemos lo que es, lo que está haciendo. Seguramente no estamos viendo la mejor versión de Thiago Alcántara, seguramente también debido a una falta de continuidad que tiene durante toda la temporada en el Barça, pero tiene evidentemente muchísima importancia, muchísimo peso específico en este equipo. Es el que, además del capitán, es quien mejor combina con Isco, y eso es igual a fútbol de quilates, y bueno, pues evidentemente a que España pueda desatascarse en muchísimas ocasiones. Y Muniesa, bueno, pues Muniesa está esperando su oportunidad desde el banquillo. A lo mejor puede, si el próximo partido ante Holanda a España le van bien las cosas, Julen Lopetegui, el entrenador, le da unos minutos, pero a priori no parece que vaya a tener muchas oportunidades de debutar. Y luego está Tello. Tello, pues ya todos también conocemos lo que es. Lo que sucede es que la mejor versión de Tello en este equipo de España justamente se está produciendo cuando se imita a la versión de Tello en el Barça, y me explico. Es decir, cuando juega pierna cambiada, Julen Lopetegui lo está poniendo por la banda derecha, y ahí se le está viendo mucho más torpe, curiosamente. Cuando lo cambia de banda, a la banda izquierda, es decir, cuando reproduce el esquema de juego que tiene en el Barça, de tirar esa diagonal con la izquierda para poder rematar con la derecha, es cuando estamos viendo a este Tello más incisivo, más cortante, más peligroso con la línea defensiva contraria.
Bueno, de todos, Thiago centra mucho, muchísimo el interés por su fútbol y también por su futuro. Y en tiempo de juego, Juan Pedro habló con él.
Fútbol, si no quisiéramos golpes, estaríamos jugando al ajedrez. Yo creo que es un deporte que contacte, y que somos conscientes de que puede que nos haga daño, puede que hagamos daño. Es el fútbol, así es un deporte de contacto, pero sobre todo muy bonito por esos momentos donde en el último minuto pues marcar un gol.
¿Vosotros sentís que os falta tal vez un poco de profundidad, la profundidad que os ha dado, por ejemplo, Morata al entrar?
Yo creo que tenemos un equipo muy completo en todas las facetas. Yo creo que tenemos profundidad, tenemos juego corto, tenemos juego largo. En todos los sentidos, yo creo que estamos bien cubiertos, y está claro que
todo jugador de su equipo aporta las cualidades que tiene y bueno, Morata ha aportado las suyas y nos ha dado las victorias.
Los protagonistas del europeo que suenan en la sintonía de la cadena COPE.
Y hablan muy bien, y Montoya a mí me sorprendió gratamente porque está físicamente como un toro, ¿eh? Como decías, Juan Pedro, está físicamente muy bien. Al final hubo un contragolpe de Alemania y gracias a su velocidad, tipo Jordi Alba, por ejemplo, pues evitó ese peligro, ¿eh?
Sí, seguramente estamos viendo al Montoya que recordamos de hace tal vez algo más de un año y que seguramente durante esta temporada en el Barça no hemos tenido la oportunidad, no se le ha dado la oportunidad de ver, pero aquí ha llegado a la selección sub-21 de nuevo y hemos visto a este Martín Montoya con confianza. Yo creo que cuando Martín está con confianza se la reproduce esta fortaleza física que evidentemente tiene per se, no hace falta que se esfuerce mucho porque evidentemente es un portento físico, de despliegue físico en Montoya y está subiendo la banda esto con mucha confianza y por eso es lo que tú dices, Manolo, se le ve verdaderamente como una fiera, como un toro y se está comiendo de manera literal a todos los atacantes que tiene enfrente, tanto a los rusos del pasado día como los alemanes de hoy.
Y recordad que el Barça tiene previsto, ya lo hemos explicado en esta sintonía, ampliarle el contrato que acaba el 2014 a Martín Montoya. Juan Pedro Manzano desde Israel con el Europeo Sub-21, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo a todos, compañeros.
De seguida el debat i un cafè que convida a Esports Cope. Abans, Manolo, et volia preguntar, todavía, porque me preocupa, para la verbena de Sant Joan.
Sí. Sí, pero queda mucho. Pero ya tengo planes, sí.
Sí, pues mira, yo te ofrezco al galliner de l'Olga. Sí. El gallinero de Olga, porque está la fiesta más alucinante de Barcelona, con cena, espectáculo, baile, música y una limusina. Vaya, una fiesta de película.
El gallinero de Olga, ¿no?
Sí, por supuesto. El gallinero de Olga. Y por el mismo precio, verbena de San Juan, te invitan a Cava y a Coca de San Juan. Bueno, una verbena espectacular, inolvidable. Mira, no te lo pierdas. Si tienes plan, si no tienes plan, si no sabes qué hacer, acércate a la calle Pallars 120 y compra ya tu entrada o llama 93-485-5002.
93-485-5002.
Verbena de San Juan en el gallinero de Olga.
Ahí estaremos. Get it.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ai, cafès de Brasil. A veure si ens porta alguna cosa Neymar quan torni a Barcelona després de la Copa Confederacions. Josep Maria Minguella, hola, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, senyor. Un sol, un Bracafé, què posem?
No, jo el caputxino. Ja me l'he begut jo, eh?
No, però ara en posem un altre. Ah. Va, és que el Bracafé entra a la perfecció,
a
Minguella.
A tot hora.
Poli Rincón.
Bona tarda, què tal, com estamos?
Què tal?
Aquí con mi Bracafé cappuccino como tú, ¿eh?
Sí.
Yo ya no cambio.
¿Cómo te copias, Poli?
No, es que me lo enseñó José María.
Estuve ayer, Poli, ahí con la comentario de Fórmula 1.
Con la Fórmula 1, ¿no?
A Poli lo que le echen, a Poli lo que le echen.
Y Rafa Nadal.
Y también, ¿no? Tú quieras.
La tarde, tiempo de juego. Si es que la banda sonora del fin de semana es la de tiempo de juego.
Exactamente.
A ver, Minguella, un dubte. ¿Has vist jugar Neymar?
Hombre, fa 3 anys que l'he vist jugar.
No. Bueno, aquesta matinada, home, aquesta matinada.
No.
Ahir a la nit.
No m'enganyis.
Jo el vaig veure el Nick de Palamós, tu.
Què has dit?
Pel mig.
Jo vaig veure el torneig Nick de Palamós
sí,
fa 5 anys.
No,
però home, jo tinc com si l'he vist jugar.
Ja ho sé, però jo et preguntava pel partit d'ahir a la nit.
Ah, sí, no va ser l'any, va ser a les 9 de la nit.
Sí. Les 9, sí, sí.
Sí. No, bé, home, va fer un passe impressionant que reflexa avui les portades dels diaris. I ja està, perfecte.
Però no es veia molt, perquè la realització era d'una càmera superllunyana.
Sí, bueno, perquè...
Una cosa rara, sí.
Estadi nou, estadi de Gremio, estan provant-ho tot i estan provant l'equip també, que no la toca. Malgrat el 3-0, tinc de dir que no la toquen. El primer gol era una falta claríssima, l'últim no era penal, i l'altre va ser una gran jugada, un passe molt bo del Neymar, que l'altre va acabar molt bé. Bueno, ja està, 3-0 i ja comença la Copa Confederacions.
I passes pàgina ràpidament. Costa veure'l, La veritat és que, arrencant des de l'esquerra, no sé si és que li demanem massa el gol, però vaja, és un futbol diferent l'europeu, també el del Barça. No ho sé, Minguella.
L'avantatge és que hi ha un informe de fa 2 anys que ja explica tot això. Per tant, només llegir l'informe que ens va recordar el Fubi, ja sabem com és el Neymar. El que va estar és que aquest informe, al final no digués a l'informant de dir hay que comprarlo ya. Perquè, clar, amb aquell informe i deixar-lo a Brasil vol dir que no, que no, que Bernat no estava molt convençut que s'havia de fitxar.
O potser s'havia d'esperar una miqueta que madurés més el jugador.
No, era molt més barat.
Clar.
Aquell informe que tot és positiu és quan te la tens de jugar. Quan val 50 milions, no cal tornar a recordar a l'estimat Josep Lluís Núñez, que la portera i tot això.
Sí,
el tens de firmar quan... quan em val 8, 10, 12...
Sí, això està bé, això està bé, Minguella, però qui arrisca? Després, si et surt malament, què?
No, i però... perquè són els tècnics. Els tècnics perquè...
oh, potser el deixes madurar uns anys més allà al Brasil i el tens ben controlat com tenia el Barça.
I costa 60 milions d'euros i el jugador un contracte impressionant.
Bé,
fixes en aquell moment, com fa, per exemple, el Porto amb el James Rodríguez, que el compra per 3 milions i quan l'interessa el ven per 45.
Bé, el Porto ja sabem, Pinto da Costa, que funciona com funciona. Poli, tu estàs en otras batallas esperando a Carleto o no?
Poli esperando entrenador, claro.
No, nosotros tenemos a Ancelotti ahí en la recámara.
Pero está todo parado hasta que llegue Ancelotti, que creo que, por cierto, hoy hace 54 años, ¿eh?
Sí, creo que sí, efectivamente. Querían hacerlo hoy la presentación, pero bueno, no ha podido ser. Yo creo que de todas formas, aunque no haya venido Ancelotti, yo creo que Ancelotti está hablando con Florentino, no tengo ninguna duda. Y más o menos deben de estar perfilando. Yo creo que Florentino nos ha movido ya con algunos jugadores porque estará esperando ya definitivamente el poder que Ancelotti diga lo que sea y que se aclaren las cosas. Pero yo, mira, lo más que puede pasar, y Ancelotti ya por lo visto ha dicho que está dispuesto a poner en la mitad de lo que el dinero que haya que pagarle al PSG. Por lo tanto, yo creo que el fichaje o la traída, o la llegada del entrenador es al caer. Vamos, no creo yo que vaya a tardar mucho más, ¿eh?
Bueno, tres entrenadores y pagando cláusula. Bueno, lo vamos a dejar hoy aquí, pareja. Minguella.
Perfecto.
Poli, pero, os relleno claro, el Baracafé, ¿eh?
Hombre, bueno, menos mal que has tenido un detalle, Joan. Menos mal.
O Albert, es igual, no pasa nada.
Albert, perdón. Juan.
Gracias, Minguella, gracias,
un
Poli.
Un abrazo muy fuerte.
Grande, un abrazo.
Hasta ahora.
És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè. 1, 2, 3, 4...
Vinga, dos minutets per sobre tres quarts de quatre de la tarda. Hem de parlar de l'Espanyol. Quique Iglesias, hola.
Hola, Albert. Bona tarda.
Un Espanyol que, bona tarda, que vol arribar als 30.000 socis. És objectiu de cara a la temporada d'hivern, de la temporada vinent. Ha presentat avui la campanya d'abonaments. D'això en parlem de seguida. Abans hem de saber quins noms propis, els habituals, té el president Collet, que se'n va al Brasil a sobre de la taula de treball. El primer, Verdú.
Sí, aquesta tarda s'hauria de produir l'esperada reunió definitiva ja entre el president Joan Collet i Màgic Díaz, el representant del capità blanc i blau. Hi ha pressa, perquè Collet voldria deixar enllestit aquest tema abans de marxar demà cap al Brasil. El president va al Brasil per buscar inversors que col·laborin amb el club per poder afrontar operacions com les d'algun fitxatge il·lusionant. Arriben informacions que des del Betis li oferirien 3 anys de contracte al Verdú. En unes hores sabrem què passa. Ara el club ho veu negre i molt allunyat, tant en diners com en duració del contracte. Avui n'ha parlat el president Collet.
Bueno, és que aquí a la plantilla no hi ha un límit salarial. Ell va fer la seva proposta, bueno, una miqueta relacionat amb, per lo que va dir, amb altres jugadors del club, però que això per nosaltres tampoc és una referència, perquè bueno, doncs hi ha contractes que es van firmar fa 2, fa 3, fa 4 anys, que probablement doncs ara amb les condicions que estem no ho faríem. Llavors no, jo no puc agafar la referència de coses que estan signades des de fa 3 o 4 anys. I ja hem dit que ens agradaria que el Joan continués, i l'únic que us puc dir és que a les properes hores ens assentarem amb el representant per parlar d'aquest tema.
També està a l'aire la continuïtat de Raúl Baena. Aquest cop cap de setmana s'ha concretat la contraoferta del jugador i ara ha de ser el club el que decideixi si segueix o no. Ja vam dir aquí que era molt difícil que Baena continuï vestint la samarreta de l'Espanyol.
Molt bé, així està l'equip i el club. A veure, Quique, quines iniciatives planteja l'Espanyol per augmentar el nombre de socis?
Tu ets la nostra vida, no tu, sinó l'Espanyol i la seva gent. Aquest és el lema de l'Espanyol per intentar tornar a superar els 30.000 socis. El club ha tancat la temporada amb 29.576 abonats. El 17 de juny començarà el període de renovacions amb importants descomptes, Ara no els direm tots, però, per exemple, no s'aplicarà a l'augment de l'IVA, no hi ha rebaixes en tots els segments, s'ha signat una pòlissa d'assegurança que cobrirà el cost del carnet en cas que algú es pugui quedar en atur o incapacitat, o, per exemple, hi haurà un 25% de rebaixa per als socis que durant aquesta temporada s'han quedat a l'atur. El carnet més econòmic, per exemple, això que li agrada sempre dir a l'Oliveros, per un adult veure tota la Lliga de l'Espanyol a Cornellà val 250 euros, que és una ganga. 19 partits a 250 euros, toca a 12 euros per partit.
Sí, senyor, molt bon preu.
I queda molt bé. Objectiu, com sempre, recuperar el caliu de Cornellà al Prat. Joan Collet.
Fa dues temporades aquest club va arribar fins a 30.000 socis, 36.000, perdó. Això va ser, vaja, increïble. I érem l'enveja de molts clubs de la Lliga Espanyola per una sèrie de raons i, bueno, aquestes dues últimes temporades, ara en aquests moments estem a prop dels 30.000, i el que sí que us demanaria és això, doncs, que transmitéssiu com a mínim aquest esforç que ha fet el club, aquest esforç que ha fet el Consell d'Administració, primer de tot per no baixar de 30.000 socis. Nosaltres creiem, doncs, que aquest estadi i aquest club històric i centenari, doncs s'ho mereix.
Doncs sí, animeu-vos a veure futbol a Cornellà Prat. Quique, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Vols conèixer l'estadi més modern de la Lliga? Amb el Tour RCDE viuràs una experiència inoblidable a Cornellà al Prat. La gespa, els vestidors, les llotges, la sala de premsa, ho podràs veure tot. Reserves a tour@rcdeespanyol.com o al 93 292 7700. Visita el millor estadi de primera.
Puja a l'ona blava de l'equip Calvo Team de Moto3. Dona suport als nostres campions Maverick Viñales i Anna Carrasco. Fins al 14 de juny, compra dos productes Calvo a Camp Bravo i aconsegueix el teu rasca caixa. Entra a calvo.es, escriu el teu PIN code i podràs guanyar un dels centenars de premis de l'equip que regalem. Samarretes, gorres, cascos, entrades VIP per veure el Gran Premi de Catalunya al paddock del circuit. Fes-te amb ells, uneix-te al Calvo Team, aconsegueix el teu PIN code als supermercats Camp Bravo, adherits a la promoció.
9 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Ara parlem de 4 conjunts catalans que volen pujar de categoria. Vinga, comencem pel Girona, que ha de superar dues eliminatòries per ser equip de primera. Anem a pams. La primera té com a rival l'Alcorcón, a doble partit. L'anada juga el dimecres a les 8 del vespre. El que volem saber, Helena Condis, és què prepara i quin suport tindrà el Girona.
Doncs, Albert, el Girona vol incentivar l'afició perquè es desplaci, com deies, dimecres a les 8 a donar suport a l'equip al camp de l'Alcorcón en aquesta anada de la primera ronda del play-off d'ascens a primera. És per això que des d'avui, fins a un total de 300 aficionats que comprin entrada per la tornada dissabte a Montilivi, hora encara per confirmar, podran viatjar al Corcón i tindran entrada tot gratis. El president Joaquim Boades, Esports Cope, no és gaire optimista en la mobilització de cada dimecres, però sí que està convençut que el dissabte a Montilivi estarà ple a vessar.
La veritat és que jo estic segur que el camp estarà ple el dissabte. En qualsevol cas, ens agradaria comptar amb quant més aficionats millor per dimecres, però evidentment seran pocs aquells que puguin doncs, disposar d'un dia i mig lliure per poder venir. No? Però bueno, en qualsevol cas, el dissabte està garantit que estarà ple i fins i tot ens agradaria tenir més disponibilitat de seients, o sigui, tenir més seients per poder inquirir més gent, perquè realment aquest dia segur que podríem incloure més de 9.200 persones.
Els preus pels abonats van dels 10 als 20 euros i pels no socis de 20 a 40 per veure aquesta tornada a Montilivi, hora encara per confirmar.
Més, baixem un esglaó. El Lleida intenta tornar a segona. També ha de superar dues eliminatòries. El primer assalt de la primera se li va escapar la victòria al minut 90. Cope Lleida, Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Van sobrar 5 minuts perquè Lleida encarés el partit de tornada a Jaén en millor resultat. El gol de Mata al minut 20 obria el camí de la victòria al conjunt de Toni Seligrat. Però el minut 89 arribava com un gerrodó que fred el gol del Real Jaén, aprofitant el cansanci del conjunt local. Ara, 1-1, les cartes estan clares. El Lleida ha de marcar a Jaén si vol continuar amb el somni de pujar de categoria. El tècnic Toni Segrata reconeix que no té por a ningú i que aniran a Jaén per totes.
No tengo miedo de nada más. Y estamos en una situación privilegiada, extraordinaria, con el estado de ánimo arriba del todo. Te marcan un gol acabando un partido que tienes controlado. Y es normal que ahora estés, bueno, te han pegado un golpe fuerte y te has doblado, incluso te has caído, pues, ahora te vuelves a levantar y hay combate todavía. Nos queda todo a 90 minutos más.
Baixa important a Jaén, la del defensa Biel Medina per acumulació de targetes. El millor del partit, ahir al camp d'esports, 10.800 espectadors, gairebé ple per un partit del conjunt local que feia molts anys que no respirava aquest ambient de futbol a la Terra Ferma.
Gràcies, Sergi. La tornada el diumenge a les 7 de la tarda. L'Hospitalet també vol pujar a segona, però haurà de capgirar l'1-0 davant el Caudal. La tornada el dissabte a 3:15 i de tercera a segona A segona B, l'Olot, que ve d'empatar un gol a camp del Mairena Andalús. Haurà de fer-se fort a casa el dissabte a partir de les 7 de la tarda. Sort a tots.
Reformas Decor le cambia su bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Por 690 euros todo incluido. Precio especial jubilados. Llame a Reformas Decor 93 757 4512.
Fora del futbol, obrim una finestra per parlar de bàsquet i de la gran final de la Lliga Endesa, que ha començat amb polèmica. Madrid 76, Barça 72. El primer partit, amb una última acció, es va demanar falta a Víctor Sada. Els blaugranes, a més, s'han queixat molt de l'arbitratge. Bé, escoltem l'entrenador Xavi Pasqual i el mateix Víctor Sada.
No em sembla molt normal el que ha succeït. Em sembla molt normal el que ha passat en el tram final, on hi ha una penetració de Juan Carlos amb un contacte, hi ha una penetració del Brad amb un tir curt amb un contacte, hi ha un fora dubtós, hi ha una penetració del Víctor, hi ha bastantes accions en el tram final importants i durant la segona part la diferència ha estat en el bonus, sobretot en el bonus.
En aquesta acció jo he sentit que és falta. És més, a Sergio Rodríguez, l'honra, després del partit m'ha vingut i m'ha dit que havia sigut falta. I l'honra admetre que ha sigut falta.
A tot això, el Barça obligat a guanyar demà per evitar el 2-0 i recuperar el factor pista. Demà, segon partit, 9 de la nit.
Aquest dimarts, bàsquet. Tiempo de juego, segon partit de la final de la Lliga Endesa. Des del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, Madrid-Barça. Amb Joan Car, Albert Díez, Pilar Casado, José Luis Galilea, Miguel Ángel Paniagua. Per les FMs de COPE Barcelona, COPE Madrid, COPE Punes i aplicació de Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
I a la final de la NBA, Gil torna a la igualtat.
Sí, senyor, empat a una victòria després del triomf de Miami 103-84 contra San Antonio en un partit que va quedar definit per un parcial de 33-5 entre la fi del tercer quart i el començament del darrer. Destacats, Chris Bosh, 12 punts, 10 rebots, Mario Chalmers i Ray Allen amb 19 i 13 punts. LeBron va sumar 17 i va protagonitzar la jugada del partit i una de les de la temporada. Un tap brutal sobre Thiago Splitter, que sonava així a la transmissió del partit.
Parker to Neal. Four to shoot. Parker, no. Spread the needle. Oh, what a block from James! Throws it back. It's Crowder who is ready to dunk.
Encara l'està buscant Thiago Splitter. La sèrie ara viurà els tres propers partits a San Antonio. El tercer, la matinada de dimarts a dimecres.
En BBVA siempre respondemos. Por eso ahora damos un paso adelante para favorecer la creación de puestos de trabajo. Y lo hacemos con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Gracias a la iniciativa Yo Soy Empleo, te ofrecemos hasta 3.000 euros por cada persona desempleada que contrates. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en Yo Soy Empleo. BBVA, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020. Yep.
Dos minuts i mig i posem el punt i final a aquest programa d'avui dilluns a Esports COPE per COPE Catalunya i Andorra. Saludem ara el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Per parlar de futbol sala, perquè ja tenim el Barça a la gran final per intentar revalidar el títol.
Barça el Pozo Murcia, que es la repetición de la final de la temporada pasada en la que el equipo azulgrana se impuso por un global de 3-2 al conjunto murciano. Además, es la tercera final de liga consecutiva para el Barça. De hecho, los de Carmona se han convertido en la bestia negra de los murcianos, a quienes han ganado en las últimas 5 finales disputadas, entre ellas sumando la Liga, la Copa del Rey y la Copa de España. Jordi Torras, el jugador del Barça, habla de la importancia del factor pista que en esta temporada el Barça tiene a su favor.
Es clau, para mí el factor pista que tenemos nosotros el dimecres aquí al Palau, això s'ha d'omplir, que segur que s'omplirà com aquests dos partits, i intentar guanyar aquest primer, perquè si no després, costa molt més i sabem el que juga fora.
La final tiene un formato 1-2-2, es decir, el primer partido se juega en el Palau el miércoles 21-45, el segundo y el tercero en Murcia, sábado y domingo, y el cuarto y quinto, si fueran necesarios, en pista azulgrana, sábado 22 y lunes 24.
Italia. Gil, superstar.
I
ara, senyores i senyors, la transformació més brutal que ha viscut la història del futbol en el seu segle llarg d'història. Stamford Bridge, presentació de José Mourinho com a nou tècnic del Chelsea.
Are you still a special one? I'm the happy one.
Continua sent the special one? No. Ara sóc de Happy One.
Estàs molt anglès avui, Gil.
Està molt feliç José Mourinho d'haver-se conegut a si mateix i d'haver tornat a la banqueta de Stamford Bridge. Per ser última hora, algunes frases més de Mourinho. És la primera vegada que torno a un club que ja m'estimava. Cap a la premsa, sou part de la meva feina, vosaltres no us sou els pitjors. Fer mal al futbol espanyol? Ah, he estat el tècnic que ha aconseguit que el Madrid guanyés el Barcelona després de 3 anys sense fer-ho, guanyant un campionat de 100 punts i 121 gols. Per cert, Barcelona, el seu alcalde, Trias, ratifica la voluntat d'organitzar els Jocs d'hivern del 2022.
Informació puntual. Gràcies, Gil. Gràcies a tots. Que vagi bé.